situació del Sevilla també no ha de ser gens fàcil, no? Perquè a la mínima que t'equivoquis a la Lliga,
sí, sí.
Si vols seguir viu a l'Europa League, d'acord, fantàstic, però...
Sí, sí, que no estàs tan lluny del precipici,
està
clar.
Té 32 punts, està a dues jornades dolentes de caure en descens.
Sí, sí, totalment. O sigui, el Sevilla està una mica allà entre dues aigües, no? O sigui, està en una situació complicada i jo crec que si no suma almenys una o dues victòries més a les properes jornades, serà difícil que pugui estar tranquil mentre s'enfronta a l'Europa League en cas que continuï viu.
Provant-se els dos segons una altra vegada, la diferència entre Rins i Marini, que s'havia reduït una mica, Quim.
Sí, em preocupa una mica que Luca Marini hagi avançat Fabio Quartararo perquè va amb Ducati, i ja sabeu que les Ducati són enguany les millors motos de la graella de MotoGP, i l'any passat també, i per tant Luca Marini té les millors armes per mirar de retallar aquesta diferència i aixafar la guitarra a Alec Rins, que té encarrilada aquesta victòria quan queden ja menys de 7 voltes pel final. De moment, però, Rins aconsegueix mantenir la diferència, són gairebé 2 segons, i per tant aquí tindrà molt a veure la gestió que es pugui fer dels pneumàtics al tram final de la cursa. En el cas de Marini seria la primera victòria a MotoGP, l'experiència també compta en aquestes situacions, però ara mateix és Luca Marini a bord de la Ducati número 10 qui persegueix Alec Rins. I per cert, Marini és germà de Valentino Rossi. A qui li va guanyar Alec Rins la primera cursa a MotoGP i en aquest circuit? A Valentino. No sé si Marini hi pensa, però segur que Valentino deu estar desitjant vendetta.
Quantes victòries té Rins? Una altra pregunta.
Deixa'm mirar el palmarès. Però...
A MotoGP, no, molt, vaja, no... Ni... Es van comptar amb els dits d'una mà, no? Les victòries de Rins a MotoGP.
Sí, 5, exactament.
5 clavades, mira.
Avui començaríem la segona mà. Amb la victòria d'avui, si l'acaba aconseguint, recordem que l'any passat, any de retirada de Suzuki del Mundial, sense que Suzuki fes desenvolupament de la moto, Rins va aconseguir dues victòries, l'última precisament a l'última cursa de l'any al Gran Premi de València. És un pilot d'un talent estratosfèric, però que fins ara sempre ha estat molt irregular. Veurem si aquest any troba la regularitat. En tot cas, amb el podi d'ahir, la cursa que està fent avui, realment Alec Rins ho està fent molt i molt i molt bé, i envia un missatge també a Honda. Ell es queixava que la marca, tot i tenir contracte oficial, el té un equip satèl·lit, i deia que no li feien massa cas, i està a la pista reclamant galons, i de quina manera. Per cert, no sé què ha fet Marini, però Rins li ha col·locat 4 dècimes més de marge, ja són 5 a l'última volta. Per tant, a 6 pel final, 2 segons i mig de marge per Rins, que si no se li acaben els pneumàtics o no comet una errada, té la victòria... Ho diré fluixet per si de cas, gairebé la butxaca.
Ahir, per cert, vèiem ara que és això més demanar més respecte a l'Onda, d'alguna manera. Ahir vèiem com Alberto Puig i altres caps de l'equip Repsol Onda, o de l'equip oficial Onda, anaven al box d'Àlex Rins a felicitar el seu equip per aquesta segona posició a la grella de sortida.
Sí, al final són representants de la marca MotoGP, naturalment llueixen els colors de l'equip oficial, però els èxits de l'equip satèl·lit també són èxits d'Onda, i és que heu de tenir en compte que Onda porta un any i mig sense guanyar, des de la victòria de Marc Márquez a Misano l'octubre del 2021, la temporada passada, ni una sola victòria per Onda, que sembla increïble, perquè anys enrere havia estat la gran dominadora del Mundial, anys i panys, i per tant necessiten aquest èxit de quina manera, i si ve des del box de l'equip LCR, doncs a celebrar-ho amb l'equip LCR, l'equip satèl·lit, i tant.
Menys de 6 voltes perquè s'acabi, Alex Rins lideraran amb 2 segons i mig de marge sobre Luca Marini, els Lakers guanyant de 3 a la pista dels Grizzlies, 27-30, sí. I València i Sevilla empatant a 0 a Mestalla, Gerard.
I hem tingut ja la primera acció... Bé, una mica brusca, tampoc jo pensava que l'havia trepitjat Joan Jordán a Samu Castillejo. L'àrbitre, de fet, no ha ensenyat targeta, li demanaven els jugadors del València.
S'han desquiciat bastant, perquè veia Gallà que bé, es lamentava una mica a l'aire, com dient que això havia de ser sí o sí targeta groga. M'ho havia semblat més en directe del que m'ho ha semblat després a la repetició.
Sí, el que passa és que Castillejo ha fet la croqueta, sí. Més pa que formatge.
Però, evidentment, el tema és que Joan Jordán doncs, li fa una entrada sense pilota pel mig, que s'hauria arriscat doncs, a veure una targeta groga, però finalment no l'ha ensenyat del Cerro Grande, i bé, doncs hi ha hagut aquestes protestes.
32 de la primera part, València 0, Sevilla 0, partit igualat, no sabem qui té el domini, compta Folquier, que està sent el més insistent del València per aquesta banda dreta. Abans ha fet una centrada ja cap a Cavani, ara ho torna a provar, Cavani la deixa cap endarrere, xuta Ilaix, ui, directament a fora, i a més s'ha molestat. Ilaix, i no sé si Samu Castillejo, que també corria per allà, ha molestat l'ex del Barça, a l'hora de fer la rematada, deia les pujades de Folquier. De moment, del més interessant que hem vist del València, abans hi ha hagut una rematada de Cavani per sobre del travesser.
A segona també s'està acabant la jornada de diumenge, Molló.
Sí, al 34 de la primera part tenim partit a Butarque, Leganés 0, Villarreal B 0. El 34 de la primera part, deixa'm cantar els altres marcadors de la tarda, més enllà de l'Andorra 1, Osca 0, Sporting 0, la B 0, Màlaga 1, Cartagena 0 i Tenerife 4, Eivissa 0. La jornada acaba amb Eibar i Granada en ascens directe, Les Palmes, Alavés, Llevant i Albacete en play-off, i el Llevant encara de jugar. De fet, el Llevant pot igualar punts amb el Granada, amb el segon.
També l'Espanyol, sobretot, especialment d'aquest València-Sevilla, també una mica de reull al Girona, per saber ben bé a quan tindrà la zona de descens quan acabi la jornada.
Ataca el València, bon retall de Gaià, entra dins l'àrea, posa la centrada, atrapa Dimitrovic, segur en la seva àrea d'influència, l'àrea petita. De fet, la centrada, jo crec que no era del tot bona, era de Lato, finalment, qui ho provava. Però crec que potser hauria estat més interessant doncs buscar, no sé, el punt de penal, no? On hi havia, per exemple, Ilaix, buscant la rematada, que no pas buscar l'àrea petita, no hi havia cap jugador al València.
Sí, se li han ennuvolat les idees de Toni Lato, que la veritat és que ha fet una molt bona retallada, però després la centrada doncs, no ha estat a l'alçada. I bé, doncs una acció on ha esperat al mig del camp, si no he vist malament crec que era André Almeida per fer que la resta de l'equip s'estirés, doncs, i ho ha fet bé, ha jugat cap a Gaià i després Gaià ha trobat el seu company de banda, Lato, perquè fes aquesta jugada on no ha acabat de finalitzar bé.
La gespa la veu seca, Naveira, o
Moya? La veig millor que a Getafe, certament. O sigui, mira que a Getafe jo no hi era, precisament. Estava al sofà de casa meva, però es veia clarament que no l'havien regat feia dies,
Mira, el descans, si tenim temps, que en tindrem, escoltarem Quique Sánchez Flores, que ha dit la seva després del que ha explicat Xavi de la gespa seca, que ho ha anat repetint una i dues i tres vegades a la roda de premsa, i també ha parlat de que era un partido con sol, Xavi, que no estava acostumat al Barça. De tot plegat n'ha parlat també Quique Sánchez Flores.
Sol a Mestalla no n'hi ha, em sembla, eh? Això sí que ho podem, crec que confirmar aquesta hora de la nit,
9:37 de la nit, no?
Sí, crec que no hi ha ni un rayo de sol.
No n'hi ha gaire allà, no?
A Austin sí, que llueix el sol, i encara més que pot lluir si Rins acaba guanyant, que ho té molt, molt controlat, Quim.
Ho té gairebé fet, menys de 4 pel final, 2 segons encara de marge sobre Luca Marini, no el pressiona Quartararo, que ja és a un segon i dues dècimes darrere de l'italià, posicions de podi en principi consolidades si ningú comet una errada, que és fàcil en aquest circuit. Moment de tocar fusta o ferro, creuar els dits o cadascú amb la superstició que tingui, perquè Àlex Rins és a punt d'aconseguir la primera victòria catalana en aquest Mundial de MotoGP 2023, i seria, com us deia abans, absolutament contrapronòstic, seria una autèntica campanada d'Àlex Rins en aquest circuit, que és veritat que ell és barceloní, però que és com el jardí de casa seva, perquè ja fa anys que hi va agafar el costum de fer-hi bones curses, i aquest cap de setmana ho està tornant a confirmar amb la segona posició d'ahir a l'esprint i la primera d'avui a la cursa llarga, menys de 3 voltes. Vull destacar també, Xavi, la quarta posició de Maverick Viñales, que és autèntic or de cara al campionat. Viñales és el primer pilot a la general que està fora de la Copa Ducati, va cinquè, i al davant de 4 Ducatis. Doncs bé, Bagnaia ha caigut, Àlex Márquez ha caigut, Joan Zarco està per darrere, i Marco Bezzecchi també està per darrere. Per tant, després farem els números, però amb la quarta posició d'avui el pilot empordanès d'Aprilia se situarà segur, si això acaba així, en molt bona posició a la general del Mundial.
Doncs bones notícies també, sí senyor, per Maverick Viñales, 2.3, això si no passa res i toquem tot el que puguem tocar, acabarà amb victòria catalana en aquest Gran Premi de les Amèriques. 37 de la primera Mestalla, no tenim gols, València 0, Sevilla 0.
Sense gols, però jo crec que el València està una mica millor, almenys amb una mica més d'ambició que el Sevilla en aquests últims 10-15 minuts de partit.
Sí, sí, sense cap mena de dubte. Jo crec que hi ha hagut un moment on el Sevilla, potser cap al minut 10-15, s'ha intentat estirar una mica i ha tingut fins i tot aquella ocasió d'Ocampos, però després doncs és el València qui ha dominat, i compta ara que el Sevilla precisament surt a la contra.
Sí, és el que sol passar quan dius que un equip està millor que l'altre, però res, l'ha acabat perdent. La recupera Txenka, envia cap endarrere, cap a Mamar Dashvili, pressionat per Brian Hill. No sé què li interessa més a l'Espanyol, si una derrota a València o un empat.
Jo crec que una derrota, no? Mm. Què porten els Sirius braços? Té els dos braços embenats, no?
Sí.
Sí, sí.
Jo sembla, compta ara, perquè hi ha hagut una altra entrada d'un jugador del Sevilla i els jugadors del València envolten a Del Cerro Grande pressionant a l'àrbitre. Recordo que en l'últim partit aquí a casa a Mestalla hi va haver un àrbitre que va assenyalar mans i penal a favor de València quan eren mans del contrari del jugador del
i
mateix.
Bar, eh?
Sí. Era molt falta a favor del Rayo.
Sí, està bé.
I Joan Jordán és la segona que fa. Home, doncs per ser la segona sí que una groga potser sí que es mereixia.
De moment estem nets, de targetes.
De moment sí.
Sí, Del Cerro, si ho pot controlar sense targetes, fins que no s'emboliqui molt ho farà. És àrbitre internacional i està acostumat.
Per cert que hi ha molts apercebuts en aquest partit, perquè està apercebut el València Diakabí, Fulquier, Gallà i Cavani, i el Sevilla Navas i En-Nesyri, o sigui, tots ells jugadors importants, titulars dels dos equips, així que, bé, no sé si també com ha preparat el partit del Cerro Grande, doncs ha tingut en compte una cosa com aquesta, però realment, doncs, com diem, molts jugadors advertits de sanció.
S'ho miren els responsables d'Onda pensant, ai, que està molt a prop, aquí amb la victòria d'una Onda d'Àlex Rins al circuit d'Austin.
És que ho té la butxaca perquè són 3 segons i ja una volteta i mitja per acabar la cursa, només has de... No, com si fos fàcil, pilotant la MotoGP al circuit de les Amèriques d'Austin, però només has de portar-la amb la finor que et caracteritza, Àlex, sense maniobres massa brusques, buscant bé la traçada, sense forçar aquests pneumàtics que ja deuen estar molt i molt i molt castigats, però la victòria no hi la tens gairebé a la butxaca. Àlex Rins negociant els últims revolts del circuit de les Amèriques d'Austin per entrar a la que serà l'última volta d'una segur de les curses més llargues de la seva vida, des que el moment en què faltant 13 voltes pel final el campió Pecco Bagnaia, que anava davant d'ell, ha perdut el control de la seva Ducati i ha anat per terra. Àlex Rins negociant l'entrada a la recta de meta, és un revolt d'esquerres, el traça amb suavitat, clar que sí, no tens per què arriscar, Àlex, al cap d'equip Lucho Cecchinello, que li fa el gest de calma amb les mans, calma, amb una MotoGP en plena cursa, i Àlex Rins ja és a l'última volta, amb 2 segons i 7 dècimes de marge sobre Luca Marini, això és el sac, i ara ja només falta lligar-ho.
Veiem algú del seu equip també en el box que no volia ni mirar, que mirava el terra per no mirar la pantalla, i aquest gest de calma d'un home que les ha vist de tots els colors, també Cecchinello, i que sap que no li farà cas al pilot, però ell ho ha de fer, aquest gest des del mur.
Jo crec que es fa més per calmar-se un mateix que no pas perquè el pilot t'hagi de veure passant a la recta 300 per hora. L'equip LCR, l'equip de Lucho Cecchinello, ja havia guanyat curses a MotoGP, però fa una pila d'anys, sempre amb Colcratchlow, que en va guanyar 3, l'última el 2018, per tant fa 5 anys que no celebren una victòria, i cau Stefan Bradl, i ara sí, només queda una Onda a la pista
i guanyarà,
i toco fusta, sí, guanyarà, ha de guanyar perquè ara sí que ho té fet. Àlex Rins és a l'última volta ja, 3 segons de marge sobre Luca Marini, que un cop ha passat Quartararo ha dit, saps què, pujo al podi i no em complico la vida, i per tant Àlex Rins, és que és molt gros això que està fent, arribant ja a la frenada del revolt 12, aquí l'hem vist derrapar de valent quan perseguia Bagnaia, Déu-n'hi-do ara com se li mou la moto, noi, no ens espantis, no, traça bé el revolt, aixeca la moto amb suavitat, i ara res, qüestió, jo crec que ni mig minut perquè puguem cantar aquesta victòria d'Àlex Rins Navarro al Gran Premi de les Amèriques.
Ofeguen el seu boss, es comencen a aixecar per anar cap al mur per celebrar amb el pilot aquesta victòria. Traçar tranquil, mira com aixeca el cap.
Ja ho té.
Us feu campió ja, guanyador a Austin, Àlex Rins.
Per cert, la segona posició qualificació li va costar una rapada al 0 a un dels seus mecànics. Em sembla que demà no en quedarà ni un amb cabells al cap. Atenció, perquè Àlex Rins està traçant ja el penúltim revolt del circuit de les Amèriques d'Austin. Aixeca la moto, treu el peu, calcula la frenada, genoll a terra, revolt d'esquerres, cap problema, és a la recta, guanya, que gran, Àlex, que bo que ets, Àlex! Àlex Rins Navarro guanya el Gran Premi de les Amèriques de MotoGP, victòria de Rins i, notícia, victòria d'Onda amb un pilot que no és Marc Márquez.
És l'única Onda que acaba, i acaba en la primera posició, només 13 pilots han acabat, el primer que ho ha fet és Àlex Rins, victòria pel barceloní, 6a victòria a MotoGP per Àlex Rins, i aquesta de molt, 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 molt mèrit, venint d'on ve la marca, venint d'on ve Onda en les últimes temporades.
I venint d'on ve Rins, que era un dels pilots punters del Mundial, comodíssim a Suzuki, i la marca per on pilotava i on era feliç anuncia que es retira. I Rins encara guanya 2 curses l'any passat, amb un projecte que ja estava mort, se n'ha d'anar amb contracte oficial, però en un equip satèl·lit, a la moto que pitjor estava funcionant, i pam, tres grans premis i ja el tens guanyant. Amb els condicionants que vulguis, que ha caigut molta gent, que ha fallat Banyaia, el que sigui, has de ser allà i has de portar la moto a meta més ràpid que la resta, i això és el que ha fet Àlex Rins Navarro, n'hi ha per treure's el barret amb aquesta victòria. Luca Marini, que ha arribat segon, Fabio Quartararo tercer, de dia ahir que no podia lluitar pel títol, a pujar avui al podi, quarta posició valuosa, no espectacular, però sí valuosa, de Maverick Viñales. Jonas Folger, acabat 12è, sumarà 4 puntets, tot i haver arribat a meta 1 minut i 8 segons més tard que Rins, cadascú al seu ritme, no se li pot exigir tampoc més a Jonas Folger. I recordem Àlex Márquez, Jorge Martín, Aleix Espargaró, Raúl Fernández, Jack Miller, Peco Bañaia, Joan Mir, Taka Nakagami i Stefan Bradl, no és l'alineació de futbol, són els pilots que han caigut avui en aquesta cursa de MotoGP.
Està eufòric, Rins, encara a sobre de la moto, s'aixecava, es treia la visera del casc per acabar de celebrar aquesta senyora victòria. Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
9:45, que està passant a més talla, Gerard?
Ai, 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 el drama que del Cerro Grande no vol deixar entrar Gaià a la gespa perquè creu que està grogui. Ara sí que ho fa, ara sí que l'autoritza. A veure, recapitulo. És una falta d'Ocampos, que veu la groga, és, vaja, una trompada d'Ocampos sobre Gaià a la cara, que el deixa estabornit a terra. Del Cerro xiula la falta, crec que 5 segons més tard, quan Ocampos ja està a l'àrea rival, driblant futbolistes del València.
És que ha sigut molt estrany, Gerard, perquè jo crec que l'ha xiulat ja, o sigui, ha fet com una espècie d'aplicació de protocol de VAR, com si hagués acabat en gol, que no ha acabat en gol. O sigui, ha esperat a xiular-la com ja quan s'havia acabat la jugada o quan el Sevilla no tenia possibilitat de marcar, i efectivament doncs, ja havia passat un temps, perquè de fet Ocampos fa una gran jugada després d'aquesta falta que ell comet.
Jo crec que veu 10 segons més tard que és falta i diu, espera, deixa'm xiular-la, algú li diu i li ensenya la groga a Ocampos. El que ha passat després és que hi ha un protocol a la Lliga Espanyola que fa que l'àrbitre ha d'estar d'alguna manera 100% segur que el jugador està en condicions d'entrar al terreny de joc quan es tracta d'una commoció com aquesta. Alguna cosa ha vist del Cerro, no sé si és especialista, metge, doctorat en alguna mena de tractament mèdic, però alguna cosa ha vist del Cerro en Gaià, que li ha dit al metge de València que no, encara no estava disponible per tornar a entrar al damunt del terreny de joc. I al cap de 20 segons després ha entrat. Gaià li deia, Carlos, estoy bien, Carlos, estoy bien. Però compte que ara hi va el València, la rematada que intentava Cavani acrobàtica no la pot fer perquè la treu la defensa sevillista, se la queda precisament al jugador que estava estabornit fa un moment. Gaià posa la centrada a València, ara buscant la rematada Castillejo, directament a fora, la deixa sortir per la línia de fons Dimitrovic, i tindrem afegit llarg perquè s'ha perdut una bona estona atenent a Gaià.
La trompada sí, és important, la que s'emporta Gaià. Jo entenc els usos del Cerro, perquè és una senyora trompada al cap.
I potser l'ha xiulat tard, però la groga és merescuda.
Suposo que quan li ha dit Carlos, ha dit, bueno, com a mi em sap com em dic, per tant ja pots entrar al terreny de joc.
Sí, sí.
Però no fem broma amb aquestes coses, hem quadrat moltes vegades, en moltes transmissions, aquests cops al cap. Jo crec que el protocol hauria de ser bastant més sever del que hi ha a la Lliga Espanyola.
És una trompada. Potser hi ha gent que no veu futbol americà, però és digne de futbol, o sigui, d'aquestes se'n veuen molt durant els partits al futbol americà. I
amb
la
casc.
Lliga amb casc.
Sí, clar.
I la lliga de futbol americà obliga els equips a emportar-se el jugador en qüestió cap a, diguéssim, una tenda que tenen, una tenda blava, i l'examinen allà. L'examinen, però ben examinat, no com ha fet el metge de València, que ha fet 1, 2, 3, a veure si tens, saps cap on va...
Sí.
A veure si saps cap on va el dit, índex, i ja està. I si me'ls segueixes amb els ulls és que ja estàs bé. Per tant, compte que... Després també hem vist en molts partits que hi ha jugadors que intenten seguir i potser després del descans que ja no pot continuar, perquè continua grogui.
Per qui no ho hagi vist, o sigui, és un cop amb l'espatlla a tota la cara. Sí. I a més ell no s'ho espera, és un cop molt, molt fort, molt dur, i del que parlàvem ara dels protocols, o sigui, a la Premier, per exemple, es permet un 6è canvi en cas de que hi hagi una situació d'aquest tipus. A la Lliga jo juraria que la normativa no recull la possibilitat de fer un 6è canvi en cas de commoció cerebral, o sigui que, o d'un cop al cap que sigui molt fort. Per tant, doncs bé, evidentment no és el mateix aquí o a una altra lliga.
No, 3 minuts d'afegit, en queda res, menys d'un perquè s'acabi la primera part.
Sí. Queden 45 segons i la pilota de moment que és al mig del camp. De fet, la intenta controlar Suso. Regira, té 3 jugadors del València a sobre. Continua la pilota Suso amb empentes i rodolons. Al final, qui se l'acaba important és el València, amb Cavani, que despenja cap a Castillejo. Aquest creua la divisòria. Té a la dreta Yunus Musa. A veure què fa Castillejo. Jo crec que li ha de donar. Efectivament li dona. Carrega amb bombes la centrada de Yunus. Al final rebota a les cames de Fernando, serà banda pel València. Queden 15 segons, a veure si té temps de fer una última jugada l'equip de Rubén Baraja. Yunus cap endarrere, aquest combina amb Ilaix, Almeida, Ilaix una altra vegada. Jo crec doncs que xiularà del Cerro, aquest pas. Si no la penja, en xiularà. Ilaix, a veure, que reté massa la pilota. La deixa un altre cop cap Almeida. Bueno. Almeida posa una passada interessant cap a Yunus. En línia de fons posa la centrada molt forçada. El segon pal. A veure si la pot caçar l'Ato, però molt lluny de l'àrea. L'Ato l'envia cap endarrere, cap a Ilaix. Xiula ara sí del Cerro Grande. Amb l'empat a 0 al marcador. Amb ocasions pels dos equips, però si algú ha estat una mica millor en aquesta primera part és el València. València 0, Sevilla 0.
Tu fots una passada com la que li han fet a Yunus i després veus el que fa Yunus i és per no parlar-hi en 5 dies com a mínim, perquè déu-n'hi-do la centrada que ha fet, ha apurat massa la línia de fons i després ja l'ha tocat pràcticament com ha volgut. 0-0, això deixaria el València en zona de descens, continuaria en zona de descens amb 28 punts l'equip de Baraja, a 2 de la salvació, que marca l'Almeria amb 30, deixaria l'Espanyol. De fet, l'Espanyol, passi el que passi aquí, quedarà a 3 de la salvació l'equip blanquiblau, i el Girona tindria 10 punts ara de marge sobre la zona de descens i acaba el partit empatat a més talla. Ens demana pas l'Esteve Giral des de Tarragona amb novetat sobre Robert Simón, recordem lesionat, acabat de sortir al camp a la segona part. Esteve, què en sabem?
Sí, s'ha confirmat el que temíem i el que ja explicàvem durant el partit. Dani Vidal, l'entrenador del Nàstic, acaba de confirmar que hauria patit el jugador de Badalona un trencament al tendó d'Aquiles. Per tant, tendó d'Aquiles trencat, a l'espera, això sí, de confirmació per les proves mèdiques que se li faran demà. Això és el que tem els serveis metges del Gimnàstic de Tarragona i el mateix jugador, que ho ha tingut clar després de fer-s'ho tot sol en una jugada al mig del camp. Feia un minutet que havia entrat al terreny de joc i ha patit doncs aquesta lesió gravíssima. Robert Simón haurà d'estar una pila de mesos, malauradament, fora dels terrenys de joc.
La pèssima notícia, la pitjor de totes, evidentment, que deixa aquest empat a un del Nàstic avui al nou estadi. Gràcies, Esteve, fins ara.
Fins ara, bona nit.
Ens actualitzarem amb la Bàrbara Padilla. Hola, bona nit.
Bona nit.
Per on comencem?
Per l'incendi forestal que crema Portbou a l'Alt Empordà des de les 4 de la tarda, després de saltar la frontera, perquè els bombers han fet fa uns minuts una roda de premsa on han explicat que la intenció és estabilitzar el foc demà al matí. Un foc que, a territori català, ha cremat 100 hectàrees. Els bombers també han anunciat avui que les persones que estaven desallotjades podran tornar a casa. Anem cap al centre de comandament dels bombers, el de Llançà, enviat especial de recurs, Sergi Giró.
Els bombers i els serveis d'emergència treballen a aquesta hora a la zona del pantà de Portbou per evitar que el cap de l'incendi agafi a l'altra banda de la carena. Ara els flancs avancen més lentament cap al sud, lluny del nucli urbà de Portbou, on han fet tallafocs preventius. Això permet tornar a casa algunes de les persones desallotjades a la zona, ho ha anunciat la delegada del govern a Girona, Laia Canyigiral.
Hi havia 4 persones de Portbou que viuen en masos que havien estat evacuades. Ara hem estat a la reunió i ja començaran les tasques, les gestions, perquè aquestes persones puguin retornar a casa seva, i també comencem les gestions perquè les 20 persones, els 20 ciutadans i ciutadanes franceses que estaven en el pavelló de Portbou, també doncs puguin retornar a casa seva.
Els bombers treballen amb cert optimisme, un optimisme moderat, però per la tramuntana, que bufarà amb menys força, però que revifarà, preveuen, demà al matí. Avui han hagut d'actuar sobre el terreny sense poder enlairar mitjans aeris. Jordi Martín, cap de la intervenció, explica que aquesta nit els bombers seguiran actuant en aquest punt per ofegar al màxim les flames i poder estabilitzar el foc demà al matí.
El fort vent doncs anirà bufant al llarg d'aquesta nit, val, fins demà al migdia. Creiem doncs que juntament doncs amb el segon intent, el segon dia que intentarem que els mitjans aeris puguin treballar, doncs puguem doncs poder estabilitzar doncs l'incendi al llarg de demà al matí.
Martín afegeix que els serveis d'emergència han hagut d'atendre un agent del cos de bombers per inhalació de fum i l'han traslladat lleu a l'Hospital de Figueres.
Gràcies, Cesc. Pel que fa a l'afectació del foc a la circulació, la carretera N260 continuarà tallada aquesta nit en els dos sentits a la marxa a l'alçada de Portbou. Demà els bombers tornaran a reunir-se per valorar si es pot reobrir el trànsit. També continua tallada la línia R11 de Rodalies en els dos sentits de la marxa. Durant tot el dia, la tramuntana, ho dèiem ara, ha fet la guitza als bombers, però de nit i matinada estarà més tranquil·la. Martí Oliveres.
Sí, aquesta tramuntana s'ha de mantenir durant tota la nit, tot i que serà més moderada, no tan intensa com hem tingut aquest diumenge, un vent, doncs, de 30, 40, 50 km per hora. Demà, transitòriament al matí migdia, es pot reforçar i en aquest sentit tenim un avís de vent fort, precisament a l'Alt Empordà, així ho indica el Servei Meteorològic de Catalunya. Ventades que no han de ser tan fortes com les que hem tingut aquestes últimes hores, però que en qualsevol cas es mantenen encara, no desapareixen. La bona notícia, deixant de banda del vent, és la humitat, que va pujant i durant la nit podria fins i tot passar del 60 o el 70%, al mateix temps que la temperatura serà més baixa, amb una mínima prevista en aquesta zona de l'extrem nord de la Costa Brava, al voltant dels 10 graus.
Doncs Xavi, de moment aquesta és l'última hora de l'incendi forestal a Portbou, a l'Empordà. Actualitzarem la informació si hi ha més novetats.
Perfecte, gràcies Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
4 i les 10, una pausa i ara tornem.
RAC 1.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. Disposem de marques líders com Sonpura i Emma.
A Grupo Todoplano li entreguem el seu matalàs Emma recollint-li de franc l'antic. També disposem de matalassos Sonpura. I a la botiga de General Mitre hi tenim la nova col·lecció completa.
Troba la teva botiga més propera a grupotodoplano.com.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC1, a l'alberg de Vic.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers, entrevistes...
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC1.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
I muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesrac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònies!
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. RAC1. Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
El temps vola, però les veus perduren. Per això, Vueling entrega el premi a la veu de l'any refermant el seu compromís social i esperit renovador.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis Drac creats per RAC1.
Amb la participació de Vueling, que connecta a persones i llocs amb una clara destinació. Treballar per avançar cap a un futur de l'aviació més sostenible.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la Píndola de Salut. Amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Superesports, amb Xavi Puig.
10 en punt, pràcticament de la nit, d'aquí 10 segons ho serà. Anem a explicar la victòria d'Àlex Rins al Gran Premi de les Amèriques de MotoGP. Tenim el descans aquest València 0, Sevilla 0, i els Lakers, que els tenim guanyant de 3 a la pista dels Grizzlies, 44-47 en el primer partit del play-off de l'NBA en aquesta conferència oest. Aquests són els vestidors del Barça després de la victòria avui en el Clàssic contra el Real Madrid al Palau Blaugrana, al micròfon del Marc Mundet.
Sí, escoltem Nicola Mirotić.
A dar todo lo que podamos y nos hemos llevado una victoria muy importante en un momento importante, ¿no?, de la temporada, y seguimos luchando por esa primera posición y yo creo que este partido no hay duda que nos sirva, que nos va a servir para la confianza en cara de playoff.
Nico, ¿cómo te gusta jugar estos partidos? ¿Cómo te gusta?
Me gusta. Y bueno, se sufre también, no te puedo negar, ¿no? Porque no se ganan todos. Hay algunos que se pierden, batallas que se ganan, que se pierdan, ¿no? Pero todos nos gustan estos partidos, porque al final trabajamos tanto, ¿no?, que se olvida disfrutar, ¿no? Y uno quiere jugar partidos grandes. Y sobre todo cuando vistes esta camiseta, ¿no?, que tienes obligación siempre de cumplir, de dar lo mejor y de querer, ¿no?, hacer lo mejor para tu equipo, pues uno tiene, ¿no?, más responsabilidad, más ganas y a mí, pues, sé lo que represento y quiero hacerlo bien siempre. Así que estoy feliz con el trabajo del equipo, con el mío propio, con errores, ¿no?, y con opciones de poder mejorar, pero estamos contentos y pensando, ¿no?, en nuestros jugadores, que habrá que ver cómo están.
El peaje físico es muy alto, te hemos visto tocar todo el glúteo, te hemos visto fundido en el partido de hoy. Cori ha acabado con problemas físicos, Jan también, se ha lesionado Alex, no sé, el peaje es caro.
Sí, no, esto es Madrid, esto es un clásico, esto no hay, uno no se puede dejar algo. Nuestro entrenador también nos dice darlo todo en el campo y la verdad es que lo hemos dado con errores, como te digo, es normal, es parte del juego, y yo pues cansado al final, ¿no?, porque esta gente es muy física, juegan muy bien y tuve una caída ahí que me he caído en el glúteo, pero bueno, no, nada grave, he podido seguir jugando y no hay excusas, no hay tiempo de penas, de algo. Es el momento de dar ese paso adelante, de ser muy profesional, de descansar lo máximo posible y de trabajar, y ya está.
Lo que sí que parece, Nico, es que el equipo, un poco con el símil de la caldera se ha puesto a punto en el momento indicado ya, ¿no?, de la temporada.
Sí, yo creo que la gente tenía un poco ganas de esto, ¿no?, de vernos en este momento importante al equipo al mejor nivel. Yo creo que lo estamos consiguiendo y sobre todo yo creo que se ve más disfrutar el equipo, se ve un ambiente un poco más diferente, ¿no?, y esto también ayuda, obviamente cuando uno gana siempre un ambiente diferente es mejor, pero le veo muy serio el equipo, le veo muy serio, con mucha hambre, jugadores nuevos que son jugadores con mucha experiencia, muy competitivos, y todo esto ayuda, ¿no? Así que no hay duda de que también estamos aprendiendo de los errores de otros años y así, bueno, estamos siendo a una muy buena dirección.
Todo lo que sube en Barcelona baja en Madrid y al revés. Ellos caen a la tercera posición, encajan 100 puntos por tercer partido consecutivo, a las puertas de un playoff en el que vosotros, el depósito de confianza, si el físico va al límite, el de confianza reforzadísimo.
Bueno, son problemas de ellos que no me meto. Pienso en mi equipo, pienso cómo podemos ser mejores nosotros, y no hay duda, como lo dices tú, cuando se gana, ahora mismo hay un gran subidón, y esto es normal, somos humanos, nos gusta ganar y nos gusta ganar al rival directo, y y como no antes de un playoff es perfecto para la confianza. Así que lo que quiero es que mantengamos calma, que seamos aún humildes, porque no hemos hecho aún nada, pero hay que darle mérito al equipo, a todos los jugadores que han estado y que están todos los días ayudándonos a ser mejores.
Nico, gracias y enhorabuena. Más pruebas de Nikola Mirotic. Encara hi ha unes cares per aquí per poder parlar. Mira, escoltem Satoransky.
Empatáis con Baskonia y el Madrid es tercero.
Sí, está claro que es uno de los objetivos, ¿no? Tener este factor de cancha para los playoffs y contra Madrid siempre hay más cosas en donde compites contra ellos y sabíamos que es un partido importante también de forma de clasificación y de estar primeros, pero ahora tenemos que mantenerlo, ¿no? Lo hemos hablado, sería una pena ganar a Madrid y luego tener unas derrotas como les pasó en Bilbao, entonces hay que estar muy sólido ahora.
Más allá de la victoria de hoy, ¿qué ha demostrado el equipo? ¿Qué crees que ha demostrado?
Pues yo creo que mucho carácter, ¿no? Hoy se ha visto que, como he comentado, tuvimos tres selecciones durante el partido y cada jugador que vino a la pista dio un paso adelante y sabíamos sufrir también cuando nos pasó un poco lo de siempre, que estuvimos ganando de muchos puntos y lo cortaron a la diferencia de 6 puntos, pero sabíamos aguantar y metimos unas canastas importantes y en defensa tuvimos las paradas.
Una duda, tú eres muy amigo de Jan, ¿cómo está? Porque tenía la rodilla que le ha fallado un poco, no sé si crees que es grave o no.
Bueno, eso es una pregunta para los dos.
Lo sé, pero por la confianza que tienes y por lo que le conoces.
Y bueno, es un tío duro, entonces yo creo que él quería seguir, pero han hecho unas pruebas y decían que no tiene la pena para forzarlo ahora en este partido cuando en 2 semanas...
No valía la pena.
La pena. Y entonces ya veremos cómo está después de algunos exámenes, pero creo que no va a ser nada grave.
Gracias.
Super Sports amb Xavi Puig.
Mirotic i Satoransky, el micròfon del Marc Mundet després d'aquesta victòria de 15 punts del Barça en el clàssic 97-82 al Palau Blaugrana. Barça líder empatat amb el Baskonia, una victòria per sota al Real Madrid. I demà comença el quadre final del trofeu Comte de Godó de tenis.
Unió Suïssa Joiers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell 70è trofeu Conde de Godó.
Què ens ofereix el primer dia en el quadre, Mollom?
Mira, un quadre, dic d'entrada, que avui s'han acabat els partits de prèvia sense els dos barcelonins que tenien opcions d'entrar al quadre final. Han perdut tant Àlex Martí com Pol Martín. I pel que fa a demà, doncs, per exemple, el partit de Bernabé Zapata contra Atila Baslas a partir de les 11 del matí. També pot ser l'últim partit de Pablo Andújar, jugar contra Echeverri en el tercer torn de la central. I també demà sabrem el rival d'Alcaraz en segona ronda. Vaja, sortirà del partit entre el bielorrus Ivaska i el portuguès Borges.
El trofeu Conde de Godó és un clàssic, com ho és Unión Suïssa, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missouri, la marca de joieria fundada per Unión Suïssa. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suïssa Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
A partir de demà, Albert Bassas instal·lat a la pista central del tenis Barcelona i al Village també, i on faci falta, per explicar tots els programes de RAC1, tot el que passi en aquest trofeu Comte de Godó especial, que és la 70a edició, i amb un cartell de luxe i també amb celebració que hi haurà amb sopar de gala al llarg de la setmana per celebrar aquests 70 anys del trofeu Comte de Godó. Segona part en marxa, més talla, València 0, Sevilla 0. Un minut ja jugat d'aquest segon temps.
Sense canvis, ni el València ni el Sevilla, els mateixos 22 protagonistes que han començat el partit a Mestalla han tornat a sortir també a la segona part, que ha començat amb una falta que ha rebut Jesús Navas i que el Sevilla, jo diria que no la penjarà dins de l'àrea. Té un parell de jugadors que busquen la rematada.
No la penja, no.
La piquen en curt, minut i mig, 0-0. A veure què passa en aquesta segona meitat, després d'una primera part en què el València ha estat una mica superior, però que això tampoc és que s'hagi traduït en aproximacions clares i oportunitats claríssimes de gol a la porteria de Dimitrovic.
Sí, de moment no ha rematat a porteria el València i jo crec que, o sigui, jo crec que el Sevilla doncs està fent un bon partit defensiu pel que fa al rendiment de la línia 4. Compte amb València.
Compte la rada de Suso, compte que és Yunus, obertura a l'esquerra. Yunus que volia rematar després de la centrada de Gaià. Jo crec que li ha quedat la centrada una mica més endarrere la pilota i no l'ha pogut engaltar bé. La centrada de Gaià i la rematada de Yunus. Bé, de fet, ha estat també Rekic, qui el tapa. I compta ara el Sevilla, que vol la rèplica. És En-Nesyri, punta esquerra, emparellat amb Diakabi. Entra dins l'àrea, dues bicicletes. Vol marxar per fora, el tapa, bé, Diakabi. S'imposa en el duel i acaba rebutjant la pilota. Hem vist que han regat,
el potser camp. Massa.
Potser massa sí. I tot, sí, sí. Han regat
tant,
massa.
Si nosaltres tampoc,
sí. Sí, el món està mal repartit, ja se sap.
Ara centrada de Suso directament a fora, buscava el segon pal i Ocampos, que era l'únic rematador, estava pululant pel punt de penal. Porteria pel València, 3 de la segona, 0-0.
Tenim gol en la partit de segona, som al 6 de la segona part. El Leganés ha marcat el tram final de la primera, marcat Carricaburo. Leganés 1, Villarreal B 0.
Mira, que aquí amb això de la gespa, si no, no l'escoltarem. Aquest és Quique Sánchez Flores, parlant de l'estat de la gespa, del qual s'ha queixat Xavi, Ter Stegen també, que estava seca, alta. Això, Xavi ha dit que ahir es va entrenar al Barça sense regar el camp d'entrenament perquè s'assemblés una mica al Coliseum. No riguis, era Beira, que és una cosa seriosa.
No, no.
Al Coliseum Alfonso Pérez. I Quique deia això.
No hemos jugado ni en albero, ni en tierra. O sea, hemos jugado un césped precioso, que lo cuidan magníficamente durante la temporada. Y un césped que era igual para los dos. Me parece que no había nada. Cuando vas allí, lo dejan súper cortísimo y súper rapidísimo. O sea, para sus condiciones técnicas. Quiero decir que al final cada uno juega con las herramientas que tiene. No hemos embarrado nada, no hemos hecho nada. Se pueden hacer cosas muy malas y nosotros lo que hemos hecho es jugar en las condiciones que pensábamos que nos iban mejor.
Y ahora tú una mica más allá, Quique, también fent aquest símil.
Seguimos hablando de fútbol, ¿no? Esto no estamos hablando de Fórmula 1 ni de nada, no los neumáticos ni nada de eso, ¿no? Esto me parece... Es normal. Esto ha pasado toda la vida. ¿Estamos dentro del reglamento? Sí. Pues ya está, perfecto. Ya tenemos el reglamento, pues ya está. Neumático duro, neumático blando, neumático medio.
Doncs fent una mica de conya amb la Fórmula 1, això sobre la gespa. Xavi també ha dit que no estan acostumats a jugar aquestes hores i amb sol, com feia avui a Getafe. I Quique?
Xavi també ha hablado de que no le va bien el sol, que juega mal con sol.
Nivea. After Sun, no sé, cualquier cosa.
Doncs patapam, de l'entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, avui a la sala de premsa del Coliseum. Mira que és un entrenador que no és que em caigui especialment bé, però he de reconèixer que ha estat bastant ocorrent avui en aquestes respostes sobre l'estat de la gespa i sobre el fet de jugar amb sol o sense sol.
Sí, és un entrenador seriot, però avui ha tingut bona sortida, sens dubte, sobre aquesta qüestió.
Li han posat fàcil.
Ha tret la pena de la faraona avui a Quique Sánchez Flores a la sala de premsa.
El net, no?
El?
Net.
No. Nebot, no? Crec?
Nebot
de Lola Flores, oi?
Mai me'n recordo.
Nebot de Lola Flores. Signa la segona, va, anem al futbol una altra vegada, València 0, Sevilla 0.
Arrada de Badén, la sortida de la pilota l'aprofita Yunus i li fa falta Joan Jordán i ara sí, que veu la groga, ja la mereixia la primera meitat, l'ha acabat veient en aquesta acció claríssima. De fet, Joan Jordán, atenció que és notícia, n'hi ha protestat la targeta groga que li han ensenyat, de tan clara i és que és meridiana, jo crec que l'ha volgut fer, bàsicament, perquè si no Yunus podia haver encarat la frontal de l'àrea amb facilitat i amb camp per o bé xutar o bé intentar connectar amb algun dels seus companys de dalt.
Va bé, no?, a la sortida de pilota, perquè realment l'entrega és molt dolenta. Vol obrir cap a la banda esquerra, però se li queda molt curta la passada i és una d'aquestes entregues que et pot sacrificar i et pot deixar en molt mal lloc, perquè al final el València ha recuperat doncs, ja l'últim terç de camp i pel carril central. O sigui que és una acció que al final acaba sent perillosa perquè té una falta l'equip local.
La falta perillosa, 28 metres de la porteria contrària, és llunyana... Quatre jugadors del Sevilla a la tanca. A veure Almeida, que la pica, de fet, buscant la centrada, la rematada. Uf, molt dolenta. Ha sortit per sobre del travesser. No sé, crec que ha estat Cheng, no? Sí.
Sí.
Qui ha rematat, però és que ha rematat, no sé si amb l'orella, si amb el clatell, amb el front no pot haver impactat la pilota tan malament, no?
amb la closca.
La part de dalt del cap, sí, no? I per això he sortit directament per sobre del travesser, la però uns quants metres. Sí, exacte, allà on alguns no hi tenim mata.
Ha de ser rebuscat. Qui és que està apercebut del Sevilla avui, Naveira?
Doncs mira, del Sevilla estan apercebuts dels titulars Navas i En-Nesyri.
No, és que amb tanta rotació que ha fet Bendilibar a l'Europa League, estava pensant que potser algun no li faria res forçar la groga, dient, si forço la groga,
potser sí que jugo
Europa League contra Manchester United i em perdo el partit de Lliga.
Sí, sí, podria ser. El tema és que, clar, En-Nesyri doncs, està sent el màxim referent golejador del Sevilla, perdre l'ara, doncs jo crec que no li faria gaire gràcia a Bendilibar. I bé, el tema de Navas, igual es pot substituir una mica millor, però sí, sí. Bé, el dijous, que l'ambient segur que serà increïble, al Sánchez Pizjuán, perquè, clar, venim d'un 2-2, a més, tal i com va ser el partit d'anada contra el United, doncs serà una atmosfera increïble.
Setmana maca que té United i Sevilla-Villarreal per tancar el diumenge la setmana que ve.
Falta perillosa favorable al València, la penja Almeida, la refusa Ocampos en tasques defensives, se la quedarà Ilaix en zona de tancament, de fet envia la pilota directament per l'home que esperava a tothom en defensa, que era Lato, combina amb Almeida, aquest amb Lato una altra vegada, Lato que trepitja la pilota i decideix, doncs mira, cap a casa, endarrerir l'esfèrica cap a Mamardashvili, puntada llarga, a veure qui salta, ui, la trompada ara ha caigut malament Rekic, perquè li ha fet el llit Yunus. Se'l mira Rekic, no entén massa res, Yunus que també parla amb ell. Tinc que xiular falta del Cerro Grande.
Sí, sí. La veritat és que als dos equips els hi falten moltes idees quan tenen la possessió, O sigui, estan limitant molt el seu joc a obrir la pilota cap a les bandes, a buscar les centrades. Jo crec que el Sevilla doncs, està sentint molt còmode a l'hora de defensar aquest tipus d'accions quan el València li tira les centrades, perquè al final està defensant amb Badé, amb Gudel, i bé, doncs, a l'altra esquerra també és un central, Requi. O sigui, que en un moment potser de que el València pugui ficar molt el Sevilla dins l'àrea, doncs té un tercer central per defensar aquest tipus d'accions.
Ara el que ja és corna, favorable al Sevilla, passada llarga de Gudel, buscant a Brian Hill, l'ha tocat amb el cap, l'ha fregat amb el cap Folquier, i l'ha enviat directament a corna. Per tant, oportunitat pel Sevilla, el 9 de la segona amb l'empat a 0 al marcador. A veure, perquè hi ha ball de bastons a dins de l'àrea, la penja el Sevilla, es passeja, ui, queda ui, boca, ui, gol, 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 de Badé, ara no bada Badé, ara ha estat el més llest i qui bada, és la defensa del València que protesta alguna cosa del Cerro Grande, per tant s'ho haurà de mirar el català Estrada Fernández. De moment el que veig és un jugador del València, diria que Diacabí, estès a terra, primer gol de Badé en tota la Lliga, i veurem, perquè el València ja pot demanar, veurem què reclama, una falta del mateix Badé.
Sobre Musa, no?
Sobre... Sí, no, Diacabí crec que no és...
Sí, sembla que és Musa. Sembla que és Musa, i veient la primera repetició...
S'estan agafant tots,
Sí, el tema és que em sembla que Badé... tira el braç molt enrere, amb intenció de colpejar. M'ha semblat, així fugazment, quan he vist la repetició. Ara, segurament, si ho estan revisant al VAR, que entenc que sí, doncs veurem més preses, però
és Musa, ara mateix... És confirmo que és Musa.
Ara mateix dubtes de si el gol pujarà o no al marcador.
Sí, mira Baraja.
Tilaix, que li rebota la pilota i li queda allò morta, va bé.
Musa fa el que ha de fer, que és exagerar i fer més dubtar al VAR, quan està mirant la repetició. Estan agafant els dos, mira.
Sí, però hi ha un moment, no? Ostres.
Mira,
és el jugador que acaba marcant,
Saps quin és? Aquí és la qüestió.
Clar, és que queda sol.
Aquesta és la qüestió.
Queda sol.
Però això en un córner normal, no, jo crec que no haguessin xulat falta. El problema és que és el jugador que acaba marcant... Mira, doncs el validen. Sí. És que, si això és falta, quants gols s'haurien d'anul·lar per caigudes d'aquestes a dins de l'àrea?
Sí, perquè està agafant Musa, va bé que intenta treure-se'l de sobre una mica, però tampoc no hi ha un gest molt exagerat. Per mi aquí el VAR ho ha fet bé.
Jueguen. No?
Sí, el que hagi decidit l'àrbitre, no? L'àrbitre no ha xulat, doncs endavant.
Ara, la pressió que hi ha ara més talla per del Cerro Grande és brutal, I cada acció que el València cregui que l'ha de xular al seu favor, la pressió dels jugadors del València sobre el Cerro també serà important. A l'11 de la segona, el Sevilla estaria traient el cap del descens, vaja, que estaria allunyant i molt de la zona calenta. El València està perdent a casa 0-1 amb aquest gol de Badé, que ves per on fa 5 minuts ha fet una pífia descomunal en la sortida de la pilota, i ara la veritat és que ha estat llest. Compte a l'entrada de Samu Castillejo, la posa al segon pal, la treu Gudel, ben col·locat, encara és viva, ataca el València, banda dreta, Folquier s'incorpora dins l'àrea, prova la centrada, segon pal, la corna l'envia Rekic, que es posa les mans al cap, és Navas qui l'ha enviat a corna. El capità del Sevilla, que es queixa d'un cop al cap de Musa, que és qui buscava la rematada al segon pal després d'aquesta centrada de Folquier.
A Itàlia tenim en joc l'últim partit de la jornada, Roma 2, Udinese 0, amb un penal fallat per banda, un quart d'hora pel final. Abans ha jugat un Sassuolo 1, Juventus 0. Perdut l'equip turines.
El corna s'ha picat sense conseqüències i de fet volia sortir al contracop Suso, li guanya la partida i l'Aix, i l'àrbitre ha assenyalat falta sobre Gaià per una trepitjada. Es queixa el capità de València, és una falta que evidentment l'equip de Baraja penjarà dins de l'àrea, ja està a punt de col·locar l'esfèrica Almeida.
Ara mateix Mendilibar sumaria 7 de 9 a la Lliga, més el 2-2 d'Old Trafford. Seria un canvi positiu, sí, el de la banqueta que hauria fet el Sevilla.
I mira, marxa Musa i entra Lino. Ja dèiem que era una sorpresa que l'extrem del València, s'ha dit per l'Atlètic de Madrid, fos suplent avui, i Baraja, que després de 58 minuts, ja amb el marcador en contra, dona entrada un dels futbolistes desequilibrants. La falta que la pica el València, la rematada de Llacabí molt desviada a la dreta de la porteria de Dimitrovic, porteria pel Sevilla.
No deixo de mirar repeticions de la jugada del gol, perquè és que jo crec que les preses que hem vist, les repeticions, no han sigut gaire esclaridores. Jo crec que hi ha una que és la primera que han tirat, que sí que es veu una mica millor tot el que ha passat des de l'inici, i al final, o sigui, Badé... fa com un cop de braç cap enrere bastant brusc, cap a Musa, i després intentant trobar el seu lloc dins de l'àrea, també el trepitja, o sigui, jo crec que s'ha jugat molt la falta. Jo veient la repetició, igual sí que es podria haver xiulat. Sí, sí, és que es veu molt com treu el braç cap endarrere. No sé com de directament l'arriba a colpejar, però jo crec que és una acció que, sabent com està funcionant el VAR en l'actualitat, em sorprèn una mica que no hagi intervingut, la veritat.
No, que tindrem Sarau si això acaba així.
Comunicat de València, no?
No, ja no sé si s'estan rellant per comunicats. Peter Lim deu estar mirant el partit o no?
Segur.
Sí.
O dormint.
Home, mira quina hora és a Singapur i coneixeràs la resposta.
Sí. Més tard, no? Singapur?
Per això, ah, sí, deu estar dormint.
Per això. Ell, quan s'aixeca, quan es lleva, el primer que fa és un cafè amb llet i després mira el resultat de
la seva equip.
Sí, de València.
Sí, no va fer molta gràcia a València, hi ha una portada que era de Superdeport.
Demana mans als jugadors del València. Demana mans de Fernando en un control de Castillejo. A veure la jugada, perquè l'han demanat tothom.
Ui, sí, eh?
Sí. L'hauria de xiular, no? L'hauria d'avisar Estrada Fernández.
Per mi està ocupant un espai...
Ara, per ara. El joc.
Ara. Sí. Però vaja, aquestes no són discutibles, vull dir que per molta pressió que tingui del Cerro Grande, jo crec que són mans de Fernando i Estrada Fernández avisarà a del Cerro Grande que haurà d'anar cap al monitor. Són mans directes o li toca... Bé, és igual si li toca el maluc, perquè al final, no, és el que dèiem, la mà ja està estesa des d'un bon inici.
És una mà cap avall.
Sí, però fa el moviment cap endavant, no? Una mica...
És que està ocupant un espai que no toca.
Per mi això és penal.
Al final és una pilota que va cap al punt de penal, que pot, en cas de passar, doncs, ser una acció perillosa. I sembla que sí, sembla que se n'anirà cap al monitor.
Se'n va molt tranquil·lament cap al monitor, de Cerro Grande.
Ara fa el senyal.
Manoi, corre una mica, que tampoc no et passarà res.
No, però jo crec que ho fa, saps per què ho fa, Xavi? Perquè hi ha molts àrbitres que van corrents com si s'acabés el món cap al monitor.
Sí, però...
Bueno, no?
Aquest va cap a la venta.
Bueno, tranquil·litat, jo crec que està intentant calmar els ànims, perquè estan molt encesos. A mi no em sembla malament el que fa del Cerro. Ja està mirant la jugada al monitor. El que ha de fer un àrbitre és, al cap de 10 segons, ja saps que és penal, xiular-lo. Perquè aquí sí que s'hi estan un minut a vegades. Hi ha un àrbitre que s'està un minut mirant la jugada
i se'l mirava Mendy Líber, que ja sabem que és un dels grans detractors del VAR, i es mirava com arribava del Cerro Grande a la pantalla situada en el lateral de Mestalla.
A veure, s'ho està mirant molt, veus? Això ja ara parla, deu parlar Mestrada, perquè...
Després hi toca la mà Castillejo, però clar, òbviament primer és el toc amb la mà de...
Sí, sí, aquesta em sembla de les clares que hi ha hagut aquesta temporada. Mira que amb les mans ens declarem absolutament ineptes.
Però... A veure, ja ho té clar el Cerro, a veure.
Diu que no.
Ui, que em sembla que fa que no. No! No, oh! No hi ha penal, diu del Cerro Grande. Mira. Mà estesa cap endarrere, oi, 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 mirant oi, oi, cap avall. I ara sí que ja tenim la traca muntada. Ui. Les falles no eren al mes de març, eren a mitjans d'abril. Puig.
És que...
Mira, veus, ell fa el gest així.
Sí, no, no, a veure,
ell fa el gest així.
Però aquí el problema, llavors, el tenim al VAR, que hi ha un especialista de VAR,
sí.
Estrada Fernández, un home que només es dedica això al VAR, sí, sí, sí. Que és qui ha de tenir més clar quan el VAR ha d'intervenir i no ha d'intervenir, que en aquest cas veu el que veig jo, que això és penal, i li diu a Del Cerro Besto a mirar i desautoritza
vermella,
Del
vermella
Cerro.
Per algú de la banqueta del València.
Vinga.
El que passa és que la realització, amb aquest pla... Estaria bé que ens enfoquessin la banqueta, Baraja o Marchena.
Marchena. Sant calenta.
Marchena semblava que marxava cap al túnel de vestidors. Ara sí que, insisteixo, Del Cerro encés la traca i allò comença a petar. I vaja, és que els jugadors de València l'estan encerclant ja. Queda mitja hora, eh? Mitja hora més l'afegit amb aquest ambient a Mestalla.
Jo l'hagués xiulat, que quedi clar. Ara... És veritat que quan parlem d'allò d'aixecar el braç a l'alçada de l'espatlla, això és un dels aspectes que s'han de tenir en compte. I aquí,
ara és quan
Del Cerro ha tirat.
Quan encens... Mira, Marchena continua, a la banqueta.
Marchena,
per tant,
no
veurem si algun suplent o algun altre membre del cos tècnic. Dic, ara, en accions com aquestes, quan encens de veritat la traca, perquè si el VAR diu no, ja està ben xiulat, no és penal, però és que aquí el VAR et diu que vagis a mirar la tele i et vas a mirar la tele i dius no és penal, vull dir que la gent aquí
com que és tan poc habitual que un àrbitre vagi al monitor i no xiuli el que ha vist l'àrbitre de VAR, els jugadors de València i l'afició de Mestalla encara estan més encesos. Encara estàs més desquiciat, si podria ser la paraula.
Aquest la que s'ha xulat, la Veira o no?
Jo sí, però no sé si el que ha tingut en compte Del Cerro Grande és que el que toca la pilota... O sigui, hi ha un toc amb la bota... Compte?
Almeida, res. El xut ha botat a la frontal de la petita, però Dimitrovic, molt segur, ha blocat l'esfèrica, deia Jaume.
Que hi ha un toc previ de Fernando, que és el jugador que fa la mà, doncs, que intenta refusar-la amb el peu i que potser, doncs, pel fet de no tenir la mà gaire amunt, pot considerar que és una posició més o menys natural i que per això no l'ha xiulat, però vaja, realment és difícil amb les mans moltes vegades doncs, tenir clar de quina manera xiulen.
Ni ells es posen d'acord.
Sí, sí.
És que aquest és el problema.
Sí, l'exemple és aquest.
Mm-hmm. Un considera que és penal, Estrada, i Del Cerro diu que no.
Si això acaba així, pregunto, hi haurà comunicat del València?
Molt probablement.
Potser fins i tot Peter Lim s'ha despertat ara a Singapur.
Sí, i això que són 4:45 de la matinada, que ara ho estava mirant. Clar, que li posen partits a les 3. Sí,
abans deia que el Superdeport aquesta setmana feia una portada on Peter Lim va anar un lliurament de trofeus o guardons o no sé què, i una fotografia amb Cristiano Ronaldo, tots dos molt somrients a la fotografia, i la portada era com de què te ries, Peter, o alguna cosa semblant.
Sí, sí. No, a veure, al final la gent justificadament està molt calenta a València. O sigui, jo crec que Peter Lim, si repassem la seva trajectòria com a president, diria que només ha vist un o dos partits en tota...
Lino a les mans de Dimitrovic.
No, només ha anat a veure el València en directe una o dues vegades. Una d'elles, la famosa final de Copa amb el Barça, que el València va guanyar, i no sé si en algun altre partit, però vaja, un president totalment absent.
I Rekic amb problemes. El peu dret...
Demana canvi,
Sí, sí, no pot continuar. Doncs qui jugarà de lateral dret, Jaume?
Doncs, no, de lateral esquerra.
De lateral esquerra, sí,
perdona. Perquè entrarà Rakitic... no sé si potser podria passar Fernando en aquella posició i que Joan Jordan i Rakitic estiguessin junts al mig del camp. Ara mateix, no sé, amb els futbolistes que hi ha a la gespa, més difícil deduir qui seria el lateral. Bé, està per entrar Montiel, o sigui que jo crec que serà ell.
Sí, sí, està preparat per entrar Montiel i Rakitic. Farà doble canvi, Mendy Líbar.
Estava revisant allò, les opcions en què no s'han de xiular mans i bé, hi ha dues que es poden agafar, una és posició natural i la segona és pegades o pròximes al cuerpo. Aquí és veritat que no estan molt desenganxades. Són, no sé si podem considerar que són pròximes al cuerpo.
I l'Aix finta el xut, fa la paret amb Cavani, Cavani obertura a la dreta cap a Fulquier, està tancat ara la seva àrea al Sevilla, Fulquier no pot marxar, la Brian Hill envia la pilota fora. L'extrem del Sevilla, no sé si es faran ja els canvis o no. Som al 22 de la segona, equador de la segona meitat. València 0, Sevilla 1. Parla del Cerro Grande, escúchame, li diu a Mendy Líbar, escúchame.
Afegit llarg, eh?
Sí, sí. Començarà el tu diràs, eh? I no haurà acabat aquest partit, eh?
Sí. No començarà, potser. Bueno, vull dir que començarà... Ara parlem amb l'Aleix, eh? Però quan s'acabi el partit.
Joan Jordán i Rekic, els dos substituïts. Home per home, Rakitic per Jordán. Sí. Montiel...